Avui escoltes Mercè Folch presentant El Suplement.
N'estem parlant des de les 8 del matí. El Depakine, un medicament contra l'epilèpsia, hauria causat en les últimes dècades milers de víctimes de malformació congènita, retard mental, autisme i altres problemes del desenvolupament. I tot això sense que l'empresa farmacèutica i les autoritats sanitàries fessin res per impedir-ho. Això és el que s'extreu de l'informe que ahir va publicar el Butlletí Groc de la Fundació Institut Català de Farmacologia. Ens acompanya aquest matí al Suplement Joan Ramon Laporte, catedràtic de Terapèutica i Farmacologia Clínica i director del Butlletí Groc. Bon dia, Joan Ramon, com estàs?
Bon dia.
Ens hem quedat estorats, després de llegir tot el tema del Depakine al Butlletí Groc. Expliquem als oients, per situar-los, què és aquest medicament, per què s'utilitza, a qui pot afectar i per què.
Aquest medicament és un vell conegut que va ser comercialitzat a Espanya l'any 1970, imagina't, fa quasi 50 anys, 48 anys. I es va comercialitzar i es va començar a utilitzar pel tractament de l'epilèpsia. Uh-huh. I, esclar, sempre hi ha, entre les dones que queden embarassades, un 2 o 3% tenen epilèpsia i prenen fàrmacs per la seva epilèpsia. I sempre hi ha un dubte de si els fills de mares amb epilèpsia que prenen un fàrmac per la seva malaltia poden tenir més malformacions congènites i si aquestes malformacions són causades pel fàrmac o de vegades per la pròpia malaltia. Ara queda molt clar que, bé, després de 48 anys, que aquest fàrmac produeix malformacions congènites per si mateix. Tots els fàrmacs antiepilèptics en poden produir, però el risc amb aquest fàrmac és molt alt. És 4, 5, 6 vegades més alt que amb els altres. Bé, aquest fàrmac va sortir l'any 70 i a mitjans dels anys 70 ja se sabia que produïa més malformacions congènites que els altres, però es considerava que era un fàrmac essencial per a algunes dones que tenien unes formes d'epilèpsia que només responien a aquest fàrmac i no a altres fàrmacs per l'epilèpsia. Cosa que és bastant discutible, també, però en fi. Però les coses es van encara complicar més quan als anys 80 el van aprovar aquí a Espanya i a França i a molts altres països per al tractament del trastorn bipolar. Que el trastorn bipolar és una etiqueta diagnòstica que pot ser una malaltia molt fumuda, amb problemes psicològics de salut mental importants,
sí.
Però també molta gent que té canvis cíclics de l'humor que entren dins el que podríem dir una normalitat acceptable, són qualificats o són...
Allò de l'etiqueta, no?
Se'ls hi posa l'etiqueta del trastorn bipolar. És clar, total, que hi ha hagut moltes dones que prenien aquest fàrmac durant l'embaràs, bé per epilèpsia, bé per trastorn bipolar, i, de fet, tot i que se sabia que produïa les malformacions, també a partir del 2014 l'Agència Europea va advertir que podia produir problemes de retard mental, però... És clar, és a final de l'any passat que jo em vaig assabentar d'una cosa que ja hauria d'haver sabut, que és que la incidència de problema de retard mental és d'un 30-40%, reconegut per la mateixa Agència Europea. Vol dir que de cada 100 dones que prenguin aquest fàrmac, 10 tindran un fill amb una malformació congènita greu i entre 30 i 40 més tindran un fill amb alguna forma de retard mental, retard en l'adquisició de llenguatge, o directament autisme, o altres problemes mentals, de vegades greus, en la canalla, no? I també, al llegir el llibre de Marine Martin, que el vaig llegir a final de l'any passat, just quan va sortir publicat, amb problemes neurològics greus. Per exemple, hi ha nens que no es poden cordar les sabates, no poden agafar uns coberts, naturalment no poden escriure, els hi pot costar dibuixar, i molts d'ells arriben a 40 anys i encara tenen aquests problemes, encara se'ls hi ha de donar de menjar, només poden menjar o alimentar-se amb biberons o amb recipients de líquid que poden agafar amb més facilitat, però no amb coberts. No tots, no? Però això els hi passa, també.
I tot això amb el beneplàcit de metges i autoritats sanitàries.
És que aquí el gros és que si allò de les malformacions es coneixia des dels anys 70...
Clar, estem parlant qüestió, de molts anys.
La qüestió del retard mental està molt ben documentada des de l'any 2001 i encara més el 2004. I durant tots aquests anys no s'ha fet absolutament res, excepte que quan aquesta senyora francesa, Marine Martin, es va adonar que els seus fills eren víctimes del Depakine que ella, com a malalta, havia pres, i se'n va adonar, malgrat que metges i altres professionals li havien dit que això no podia ser el Depakine, doncs ella va ser la que va fer una crida a França a través dels mitjans de comunicació. En pocs mesos va reunir 300 famílies. En menys de 2 anys va reunir més d'11.000 afectats, només a França. I amb gran sorpresa seva va descobrir que Anglaterra, 10 anys abans, ja s'havia constituït una associació d'afectats que diu que n'hi ha més de 70.000 a Anglaterra, de nens afectats.
Increïble.
I després, esclar, el que a mi em va xocar moltíssim és llegir aquest llibre, llegir totes aquestes notícies que havien arribat fins i tot al Parlament britànic, al Parlament francès, i altres països també hi ha hagut accions importants de tipus jurídic i legislatiu, i en canvi aquí ni se'n parlava, no? I a més, comprovar que el Depakine es continua promovent, se'n continua fent publicitat, i no hi ha cap autoritat sanitària de cap comunitat autònoma que hagi posat en els sistemes electrònics de prescripció com a mínim un advertiment pels metges dient aneu en compte amb aquest medicament o no prescriviu aquest medicament.
Marine Martin, aquesta mare de 2 fills afectats doncs, per les conseqüències del Depakine, ha escrit aquest llibre, Depakine, l'escàndol. Marine Martin, bon dia, com estàs?
Buen día, bien, gracias. Bon, disculpa, hablo en castellano, porque no hablo bien.
No passa res, no passa res, Marín. Escolta'm, tu tens epilèpsia i des ben petita prenies aquest medicament, oi?
Sí, desde mis 6 años tengo el Depakine y tengo ya 45 ahora. Y entonces para mí siempre me han dicho que no había problema durante el embarazo. Entonces cuando decidió tener hijos en 99 y 2002, he preguntado al doctor si había problema y todo el mundo me ha dicho no, solo toca vitaminas y todo lo pasará bien. Bueno, cuando mi hija nació en 99, no veo nada, no había cosas malas. Pero cuando mi hijo nació en 2002, nació con una malformación que se llama hipospayas, que es una malformación del sexo. Bueno, me he dicho, es extraño, he pedido a este momento si era en relación con el medicamento, pero me han dicho no. Y después, cuando tuvo la edad de hablar, no ha hablado. Cuando tuvo la edad de sentarse, no se ha sentado. Y así me he dicho, bueno, ¿qué pasa? Y yo veía que tenía problemas para comunicar, de tipo autismo, y he preguntado al doctor, pero nadie podía contestarme sobre lo que tenía él. Y bueno, es verdad que cuando nació en 2002 había, yo vivía en Montpellier y había un artículo en la prensa que hablaba de los hijos de agricultores que tenían malformaciones con los pesticidas. Y me dijo, bueno, yo no toco pesticidas, pero cada día como mi medicamento. Y es en 2009 que he tocado en Google medicamento peligroso para el embarazo.
Per tant, fent tu la cerca, és a dir, ni el metge ni el ginecòleg van relacionar que aquest medicament tingués relació doncs, amb els problemes que tenen els teus fills, sinó que va ser tu fent cerca per internet per informar-te.
Sí. Sí, nadie. Yo quería otro, un tercero hijo o hija, y yo quería saber si era genética el problema o no. Y nadie me contestaba, yo preguntaba, pero yo no tenía respuesta. Y yo buscaba siempre. Y en 2009 encontró a este sitio de un hospital de París que decía que el medicamento, el más peligroso, era para, se llama en Francia Roaccutane, para la acnéica, y el segundo era el Depakine. Entonces me cayó de mi silla, porque no me han dicho. Yo me fui a la cocina para ver mi medicamento en la noticia, dentro no había nada. Y rápidamente miró, había una asociación en Inglaterra, había información, claro, todo en inglés, sobre internet, estudios muy bien documentados. Y me dijo, ¿pero qué pasa? Cada día hay chicos que van a nacer con Depakine y las mujeres no lo saben. La epilepsia y la bipolaridad son enfermedades muy comunes.
Sí.
Entonces hay muchas mujeres en mi caso. Y rápidamente he encontrado otras familias en Francia y es el choque. Durante un año es el choque. Y después me decidió a hacer una asociación.
A movilizarte,
sí, informar las mujeres para que se paran de dar este medicamento sin informar las mujeres. Es la información que falta, que es criminal de no darle a las familias.
Clar, tu has tornat a parlar amb el teu metge o el teu ginecòleg per explicar-los el que t'ha passat i la seva negligència en aquest cas, no?
Sí, he cambiado de casa porque yo vivía a esta época en Montpellier, ahora estoy en Perpignan, entonces era nuevo doctor y todo eso, pero al principio no me han creído, me han dicho, pero ¿qué quieres? Porque sentía que eran responsables. Solo el médico de mi hijo me ha dicho, yo conocía las malformaciones, pero no el autismo y todo eso.
Sí.
Y entonces, al principio era muy difícil de hacer cambiar, aceptar. No me veían, mi doctor era enfadado contra mí porque yo decía que yo quería hacer cambiar las cosas, hacer ruido, informar. Y era difícil al
claro.
principio. Es por eso que pronto he entendido que era importante de ir arriba al Ministerio de la Salud, a la Agencia de la Salud, para hacer cambiar las cosas de arriba para que claro. al final lleguen a mis médicos.
Vas promoure i presentar la primera demanda col·lectiva a França. Quantes persones hi pot haver afectades per aquestes afectacions d'aquest medicament?
Ahora que me han contactado a la PESAC, somos 5.500 víctimas del Depakine. Pero yo he hecho en mi libro una estimación con una epidemióloga, Catherine Hill, que más o menos pensamos que somos 14.000.
14.000.
Es una cifra muy baja, porque pienso que en el abril, porque le he pedido a la agencia francesa de estimar el nombre de víctimas, tal vez tendremos unas cifras en abril de 2018, pero yo sé que es enorme.
Sí, hem parlat de França, Marín, també del Regne Unit. Coneixes casos aquí a Catalunya?
Sí. Tengo una familia que han venido aquí en Perpiñá a verme porque hago muchas veces reuniones. Tengo contactos de varias familias en España y una en Cataluña que ya he encontrado. Tengo contactos con abogados que son en casos judicial. Entonces, sí, existe. Pero el problema es que las familias tienen miedo de testimoniar. Yo lo he dicho, es importante hablar para Hola. Informar a otras familias. Y el problema es que la epilepsia es... Tenemos vergüenza de decir que somos epilépticas porque tal vez tendremos problemas con el trabajo o la gente van a nos mirar de diferente manera. Es por eso es difícil de darse la palabra pública. Pero tal vez le llamaré a esta familia en Barcelona para pedir si acepta testimoniar a la radio.
És evident que s'ha de denunciar tot això. Tu, Marín, has fet el pas, tot i una situació personal doncs molt complicada. Molta força, molta sort i gràcies per atendre la trucada del suplement. Marín Martin, que ha escrit aquest llibre de Pequín, l'escàndol. Que vagi bé. L'hem perdut. Déu-n'hi-do, doctor Laporte, el testimoni de la Marín. Jo no sé si vostè té dades sobre els possibles afectats a Catalunya o a la resta de l'Estat.
Sí, nosaltres, en el butlletí, de fet, ens preguntem quantes dones en edat fèrtil estan rebent àcid valproic. I he preguntat això a CatSalut durant el mes de gener, no em van contestar. El mes de febrer tampoc m'han contestat. De manera que només he rebut una informació indirecta. Jo havia calculat que hi hauria a Espanya de mitjana entre 8 i 10.000 dones embarassades que prenguin aquest fàrmac com a terme mig. Però és possible que sigui això, 9.000 embarassades i potser aquí a Catalunya unes entre 8 i 12.000, podria dir, però això són dades que m'han dit i que no he vist ben bé les dades del sistema del CatSalut, però aquí a Catalunya potser n'hi hauria entre 8 i 12.000 en edat fèrtil, és a dir, de 15 a 40 anys que prenen aquest fàrmac.
És a dir, aquest fàrmac, si el comences a prendre amb edat fèrtil, ja pot tenir repercussió després a l'hora de quedar-te embarassada?
De moment que se sàpiga, no. El que sí s'ha vist, que em va explicar ahir la senyora Martin i que està molt desenvolupat en un recent reportatge de la BBC, és que aquest fàrmac, és clar que ja té 50 anys al mercat, ja hi ha nets de les dones que el van prendre durant l'embaràs. I sembla ser que té efectes a la generació següent també, encara que no ho prengui. És a dir, una dona que tingués epilèpsia fa uns anys, que tingués una filla afectada amb autisme, amb retard mental o el que sigui, aquesta filla, tot i sense prendre valproat, pot tenir fills afectats. I ara hi ha diversos estudis de tipus genètic, de tipus de biologia molecular, anatomopatològic i també epidemiològic, que indiquen que això podria ser així. És a dir, famílies ja afectades per generacions perquè l'àvia va prendre aquest fàrmac.
Valproat.
És una cosa gairebé mai vista.
Ha dit valproat.
Valproat o àcid valproic. Aquest és el nom genèric del fàrmac. Depakine és la primera marca que va tenir. Hem de tenir en compte que aquí a Espanya, a part del Depakine, hi ha altres, hi deu haver genèrics d'àcid valproic o valproat.
Per tant, ara mateix hi pot haver pares amb nens amb malformacions que no saben l'origen d'aquestes malformacions.
Esclar, nosaltres ens preguntem primer quantes dones han donat fèrtil ho prenen. Segon, quantes dones embarassades ho prenen. Segona, quin és el grau de coneixement per part d'aquestes dones i per part dels metges que els estan receptant, no? I després, quantes dones, quin grau, i pares i mares, deuen estar culpabilitzats per això sense entendre
sense
què passa amb el seu fill. I com acaba de dir la senyora Martin, pensant a veure si això és una cosa genètica d'ella. En puc tenir una altra, no en puc tenir una altra.
Sense cap mena d'informació.
Perquè
vull dir,
no,
ella mateixa es va buscar la informació a internet. Tenim algunes preguntes a través del Twitter. Per exemple, el Joan ens pregunta: la meva filla el pren des de que va néixer per epilèpsia. Té un retard generalitzat des de que va néixer. La mare no n'ha pres mai. En què la pot afectar? Pregunta el Joan.
Que jo sàpiga, la filla no la pot afectar negativament. Si necessita el fàrmac realment perquè té epilèpsia. El fàrmac li produirà més beneficis que perjudicis i aquest fàrmac no produeix retard mental en la gent que el pren. Produeix retard mental en els fills de les dones embarassades que en prenen.
Uh-huh. I també l'Anna Maria de Reus pregunta si el medicament té efectes en els homes, també.
Bona pregunta. No se'n sap res. Una altra pregunta que s'ha fet, també, posats a fer preguntes,
sí,
és si és perillós prendre'l per part de la mare durant la lactació, quan dona el pit al fill. I sobre això hi ha molt poquetes dades. Sembla que no, però tampoc es pot
dir seguretat. Per tant, estem a les beceroles, és a dir, es posa en circulació un medicament que no s'ha provat en molts àmbits de la població, no?
Bé, el medicament està en circulació des de fa 50 anys.
Sí, sí.
I de fet, aquesta història també explica això que dius, efectivament, que una vegada un medicament es ven, hi ha poca preocupació per saber si era segur o no segur en subgrups de població, no? En aquest cas, en dones embarassades o en dones amb epilèpsia que volen quedar embarassades o, com es preguntava abans, en fills, en els fills que ho prenen per epilèpsia, etc. Que en aquest cas, que jo sàpiga, no hi ha riscos especials, insisteixo.
Llavors, què fem amb les companyies farmacèutiques? El gran gegant, els grans gegants. Clar, tants anys de comercialització,
esclar,
i ni metges ni autoritats sanitàries fan res.
Això, és que jo crec que més que fer amb les companyies farmacèutiques, el que hauríem de fer és amb l'Estat i els organismes de l'Estat que regulen tot això, no? A l'any 2014, quan van sortir els primers senyals d'això, bé, els senyals els va fer públics la senyora Martin, però la senyora Martin va aconseguir que l'agència francesa i que l'agència europea es fixessin en aquest problema. Abans, els sistemes de farmacovigilància de les agències reguladores no s'havien preocupat per aquest problema i tenien la informació a sobre la taula. O sigui, hi ha proves de que l'any 2000 o 2001 ja hi havia centenars de casos notificats i coneguts per la companyia farmacèutica i per l'Agència Europea sobre aquesta qüestió. No van fer res. I no van fer res fins al 2014 perquè es va armar un pollastre mediàtic a França. Permeti que ho digui amb aquestes paraules.
Sí.
I de l'agència francesa va anar a l'Agència Europea. I a l'any 2014 l'Agència Europea va dir que es distribueixi informació perquè això és un problema perillós. No va entrar massa en detall. I aquí a Espanya, l'Agència del Medicament li va encarregar a la companyia Sanofi que informés els metges i a les dones dels riscos d'aquest fàrmac, imagini's.
Sanofi és l'empresa que comercialitza...
És com demanar-li a la tabacalera que t'informi sobre els riscos de fumar tabac, és a dir, a mi em sembla una cosa extraordinària.
Jutge i part, no?
Sí, sí, jutge i part, més que jutge i part, i més que conflictes d'interessos. Ja és que tenim organismes de l'Estat que haurien de protegir la salut pública, que el que fan és protegir els interessos de mercat dels laboratoris, però no la salut dels ciutadans, i aquí en tenim un cas flagrant.
Tenim una trucada del Xavier de Terrassa, és un pacient que pren Depakine. Xavier, molt bon dia.
Bon dia.
Quin és el teu testimoni?
Bé, jo estava escoltant el programa i realment doncs, el Depakine dona... A mi m'ha donat problemes, m'ha donat tremolors, i, o sigui... Quan estàs nerviós, diguéssim, no controles i falta de memòria, de concentració. No sóc jo, és algú més que jo. Hi ha algú per dins que no em deixes estar, diguéssim, com estava anys enrere, no? I llavors jo he trucat per comentar-vos que jo fa qüestió de 20 dies he anat a la doctora que m'importa i m'ha demanat una prova, una densiometria òssea, perquè diuen que han detectat que els pacients de llarga durada, que s'estan prenent el Depakine, doncs poden presentar problemes de descalcificació d'ossos. Si a part d'això hi haurà més coses, jo no ho sé. Però vull dir, el Depakine a mi m'ha anat bé i m'ha controlat bé. Jo era un epilèptic ja des que m'estic prenent això, aquest medicament, sobre l'any 98-99, aproximadament, i ja et dic, m'he trobat els problemes que us he comentat abans, no? Però vull dir... Sí que m'agradaria, diguéssim, que em tractessin amb un altre tipus de medicació.
Clar, clar, clar. Gràcies, Xavier, pel teu testimoni. El Xavier ens ha trucat des de Terrassa. Pacient que pren Depakine. Déu-n'hi-do, eh? Sí. Doctor Laporte.
Vaja, altres antiepilèptics tampoc estan desprovistos de problemes. És a dir, el Depakine li ha produït tremolors, efectivament, que els pot produir problemes de manca de memòria i dificultat de concentració o de dificultat del control emocional. I ara li demanen una densitat mineral òssia. L'ús crònic i prolongat de fàrmacs antiepilèptics, jo no sabia que fos de Depakine, si d'altres més antics, i probablement més efectius en certes formes d'epilèpsia, doncs pot donar una disminució de la densitat mineral òssia, que vol dir osteoporosi. Però em sembla que és afegir un problema que no hi ha. Jo no em preocuparia massa per la densitat mineral òssia.
És un tema que segurament, ocuparà l'actualitat els pròxims dies. El Depakine, un medicament contra l'epilèpsia, hauria causat en les últimes dècades milers de víctimes de malformació congènita, retard mental, autisme i altres problemes del desenvolupament. N'hem volgut parlar amb el doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic de terapèutica i farmacologia clínica i director del Butlletí Groc. Moltes gràcies, doctor Laporte.
Gràcies a vosaltres.